Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Tenim el Barça volant cap a Riad, cap a l'Aràbia Saudita, per disputar la Supercopa d'Espanya, amb Lewandowski i Jordi Alba a l'expedició, que integren 24 futbolistes. Dijous tenim Barça-Betis, és la segona semifinal, la primera la tenim ja demà entre el Real Madrid i el València. Al marge de l'actualitat esportiva al Barça, és notícia també que la constructora turca Limak Construction serà l'encarregada d'executar les obres de remodelació del Camp Nou, que han de costar al voltant de 900 milions d'euros. La temporada que ve, el Barça, com sabeu, haurà de jugar a Montjuïc i el compromís és que l'activitat futbolística torni al Camp Nou al novembre del 24, pel 125 aniversari. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens actualitzarà el Mercato Perico, que està al club intentant accelerar incorporacions per tal de reforçar l'equip. Per cert, hi ha notícia d'última hora: hi haurà judici oral a l'acusat de proferir insults racistes contra Iñaki Williams en l'Espanyol Athletic Club del gener del 2020. Hi ha dos noms propis al planeta de futbol a les últimes hores: Gareth Bale, que ha anunciat la seva retirada als 33 anys, i Joao Félix, el jugador de l'Atlètic de Madrid, que està a punt de tancar la seva sortida al Chelsea. En futbol femení juga el Barça, avui partit de vuitens de final de la Copa de la Reina, el Sàdar contra Osasuna, a 3/4 de nou, a partit únic. En bàsquet avui juga la Penya, partit d'Eurocup a la pista del Brescia, el Joventut líder de grup, el Brescia setè. Al Dakar han passat avui moltes coses. Etapa accidentada que ha guanyat Loeb per situar-se tercer a la general, però Carlos Sainz ha patit un accident. Finalment ha pogut seguir quan ja el venia a buscar l'helicòpter. El que ha caigut i s'ha hagut de retirar en categoria de motos és Joan Barreda. I avui parlarem també de ciclisme, que es presenta a Barcelona aquesta tarda la Vuelta 2023, que, com sabeu, tindrà les dues primeres etapes a Barcelona. Després ens ho expliquen el Quique Iglesias i el gran Eri Frade, que ve a la presentació i passarà per aquí després. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si anireu a Montjuïc quan el Barça jugui allà. Heu votat que sí al 45%, que no al 55%. En clau espanyol, preguntem avui si fa falta fitxar un porter. Penseu que sí només al 15%, que no al 85%. I en clau Girona, la pregunta és cap a on mireu? Cap amunt o cap avall? Mireu cap amunt només al 20%, cap avall encara al 80% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también.
No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem buscant les novetats al Barça, que tenim, com us deia, l'equip ja volant cap a l'Aràbia Saudita per disputar aquesta setmana la Supercopa d'Espanya, dijous semifinal contra el Betis. Allà ja els espera l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Esperant el Barça, que arriba cap a quina hora aproximadament? Creus que arribarà allà?
Cap a les 6:15 de la tarda, hora vostra. Ja saps que aquí a l'Aràbia Saudita tenim dues hores més. Per tant, jo a les 8 ja estaré a l'hotel de concentració, que està ben a prop de l'aeroport esperant a Xavi i els seus futbolistes.
Perfecte, hem conegut la llista de convocats aquest matí, abans que l'equip volés, cap novetat, com estava previst, amb la presència de Lewandowski i de Jordi Alba també.
Lewandowski és la gran notícia, encapçala l'expedició del Barça, que està volant aquesta hora cap a Riad, i podríem dir que és la millor notícia per Xavi Hernández, perquè recupera el seu màxim golejador, ja no haurà de fer càstings de nou, perquè podrà comptar amb el davanter polonès. A més, també torna Jordi Alba després de sanció. Dues peces claus per lluitar pel primer títol de la temporada, aquesta Supercopa d'Espanya. La primera semifinal és demà, Madrid-València. La segona, la que disputa el Barça, és contra el Betis el dijous. El Betis, que s'ha entrenat aquí, a l'Aràbia Saudí, però Xavi ha preferit fer-ho a la ciutat esportiva Barcelona abans de viatjar cap a Riad. Demà sí que s'exercitarà a la tarda, la prèvia és obligatori, a les 6, a les instal·lacions del Hilal, que és un dels clubs més importants de l'Aràbia Saudita, i abans, a les 3 i quart hora vostra, és a dir, a l'hora d'Esports Cope, escoltarem en roda de premsa el tècnic i a Sergi Roberto, un dels capitans seran els encarregats de compareixer en aquesta prèvia de la semifinal contra el Betis.
Que bé, sembla que hagin posat l'horari de les rodes de premsa especialment per nosaltres, els podrem sentir aquí amb tot luxe de detalls,
Sí, sí, en directe, sempre... Sempre ens agrada tenir l'oportunitat de tenir la roda de premsa de Xavi en hora de programa i és poc habitual, per tant, demà sí que tindrem aquesta sort. Deixa'm dir-te que els del Betis, a diferència del Barça, que avui arribaran cansats i estaran al seu hotel, tenen tota la tarda lliure i alguns de membres de l'estaf tècnic em estan explicant ara que han aprofitat per anar al desert perquè el Barça és l'únic equip que aterra avui. La bona notícia per Xavi, a banda del que ja t'he comentat del retorn de Lewandowski i d'Alba, és que estan tots disponibles. No poden dir el mateix als altres tres clubs, ni València, ni Betis, ni Madrid, però Xavi sí que té tots els futbolistes sants i han viatjat fins aquí, estan viatjant fins aquí 24 convocats.
Perfecte, podrà fer per tant l'11 que vulgui. Escolta, com que el Barça està volant i no arriba fins aquesta tarda o aquest vespre, com ens deies, Helena, a què has dedicat al matí o a què estàs dedicant al matí?
Estic dedicant el matí a fer guàrdia a les instal·lacions del Nasser, que és el club de Cristiano Ronaldo. L'he pogut veure entrenant uns minuts abans de que em fessin fora. Ja saps que converteix vestidor amb Álvaro González, l'ex de l'Espanyol, que estava lesionat però m'ha dit que podia jugar aquest dimecres. Ho fan a les ordres de Rudi García. I al pàrquing, estic ara mateix aquí al pàrquing on esperen membres de seguretat a Cristiano Ronaldo, els seus propis escoltes, que l'acompanyen en tots els desplaçaments que fa. Ara fa uns instants estava tenint entrevistes dels mitjans de l'Aràbia Saudí i la setmana que ve, aquí va la notícia, podrem veure el debut de Cristiano Ronaldo. No ha pogut jugar fins ara perquè està sancionat, pateix un càstig per llançar a la Premier League un mòbil a un dels aficionats de la grada, però la setmana que ve sí que el podrem veure en acció i el podrem veure cara a cara amb Leo Messi. Oh. Perquè Leo Messi ve amb el Paris Saint-Germain la setmana que ve aquí a l'Aràbia Saudí. Et preguntaràs per què? Doncs el motiu és perquè el club francès fa una gira d'hivern de 3 dies per Orient Mitjà, comença a Qatar dimarts vinent. Ja sabeu que el PSG és propietat d'un fons d'inversió qatarí i el dimecres, dijous, ja estaran aquí a l'Aràbia Saudí on s'enfrontarà el PSG el dijous a un combinat dels millors jugadors dels dos clubs importants de Saudi, que són el Nasser, el Cristiano i el Hilal. Per tant, podrem veure ja aquest cara a cara tan esperat entre Cristiano i Messi. L'última vegada que es van enfrontar va ser fa 2 anys en Champions. Messi estava al Barça i Cristiano a la Juventus.
No sé quina expectació aixeca allà la Supercopa d'Espanya. Segur que aquest partit entre Cristiano i Messi aixecarà molta expectació allà, no?
Sí, sí, tothom parla d'això aquí. Tothom parla del debut de Cristiano Ronaldo i, evidentment, tenen moltes ganes de veure Leo Messi després que aixequés la Copa del Món al país veí. Cristiano ja és el principal reclam publicitari d'aquí, de Riad, de la capital de Saudi. Ara em deien que potser retrasa una mica la sortida de les instal·lacions perquè ve el Real Madrid a fer el seu entrenament previ a la semifinal de demà i volia saludar Ancelotti i alguns dels seus excompanys perquè, evidentment, té relació amb molts d'ells, però tampoc es quedarà tot l'entrenament perquè ha de començar a buscar casa, em deien, a Riad. Ara mateix Cristiano i Joan està vivint al Four Seasons, a un hotel de superluxe al cor de la ciutat, a l'edifici més emblemàtic de Riad, a la Kingdom Tower. Ha llogat 17 habitacions per ell
Hi ha pressupost, com dius, hi ha pressupost, no hi ha problema, hi ha pressupost.
Sí, sí, el preu és d'uns 300.000 euros al mes, però pel que em deien és el govern saudi qui assumeix els costos. Cristiano s'ha convertit en el jugador millor pagat del món. Té un sou de 200 milions d'euros per dues temporades, ha signat dues temporades amb el Nasser, i, a més, el govern saudí assumeix part d'aquests costos perquè exercirà com a ambaixador amb l'objectiu d'impulsar la candidatura que competeix amb Espanya, la candidatura d'Aràbia Saudí per organitzar el Mundial de 2030. Aràbia Saudí, en aquest cas, ho vol organitzar amb Egipte i amb Grècia, Espanya, amb Portugal i amb Ucrània, com bé sabeu.
Serà una dura competència, sí. Molt bé, Condis, doncs aquest deixem pendent de Cristiano Ronaldo i ja després, quan arribin, quan aterrin, pendent de l'expedició del Barça amb tots els detalls. Que vagi molt bé.
Perfecte, bona tarda.
Bona tarda. Doncs dijous tenim aquest Barça-Betis, la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya. Vull saludar ara un home que ha vestit les dues samarretes, entre d'altres equips, ha defensat els colors del Barça i del Betis també. Per saludar-lo hem de marxar fins a Anglaterra. Parlo de Damià Abella. Damià, hola, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé, i tu què tal? Com va l'experiència per Anglaterra, Damià?
Bé, molt bé. Mira, fa un parell d'anys que estic ja per aquí, vaig entrar a Watford. He estat quasi dos anys, tres temporades pràcticament, i bueno, ha hagut un bon canvi d'entrenadors, i amb l'últim canvi d'entrenador em va tocar sortir, i ara estic al West Bromwich Albion, que estem també a la mateixa categoria, Championship.
Sí, és la segona divisió, perquè la gent ens entengui, la segona divisió d'Anglaterra, eh?
Exacte, exactament. I estem allà intentant, si ens posem a playoff, que estem allà ben a prop.
És una competició, o ha de ser una competició molt guapa, eh? Perquè tu mires la nòmina d'equips que hi ha, Sheffield, Blackburn, sí, sí. Watford, Boro, sí, Luton, sí. Queens Park Rangers, són tot clàssics amb estadis guapíssims, ha de ser xula, eh?
És una passada. Jo vaig tenir la sort de jugar com a jugador, el Middlesbrough amb caranca d'entrenador, i tu imagina't, clar, Espanya, primera divisió, el futbol estatal, és molt complicat desplaçar aficionats del propi equip, fins i tot si és un gran equip, si ets Barça, inclús un Betis, no? Que és un equip que desplaça molta gent, però aquí nosaltres, no perquè siguem West Brom, sinó altres equips, 2.500, 3.000, 4.000, el dia de Boxing Day, fins i tot fins a 5 i 6.000 persones, i això és bastant habitual en tots els partits. Pensa que la meitat dels partits es poden veure per televisió, i l'altra meitat, si els vols veure, el del teu equip, has d'anar a l'estadi. I és com paradoxal, perquè tenen el millor contracte televisiu en relació a les altres lligues, però de manera local no pot veure els partits. Per tant, estan al camp i s'aconsegueix aquesta atmosfera tan anglès o de Regne Unit, no?, com vam dir.
Sí. Escolta, i el tipus de futbol continua sent un futbol allò molt directe, molt físic, molt ràpid, molt intens, o això ha canviat també?
Hi ha diferència entre la Premier League i la Championship. Jo diria que hi ha un salt una mica gran i que encara es manté el que és el típic futbol britànic, però està canviant també, no? Però sí que és cert que és molt de duel, molt de situacions d'home a home, però tot i això cada vegada està millor. I sí que hi ha, el que sí que et puc dir, hi ha molt bons jugadors a Championship, jugadors que ràpidament passen a Premier League, inclús jugadors cedits, hi ha molta cultura de cessió d'equips grans o d'equips de Premier League a aquestes categories, i realment és una categoria molt bonica de jugar i de viure-la, tot i que hi ha molts i molts partits, però són 24 equips i el calendari és super reduït.
Et dona temps a veure alguna cosa de Lliga Espanyola, o què? O estàs molt centrat en Championship?
Veig molt Championship, perquè juguem molt, que juguem cada 3-4 dies, veig alguna cosa de Premier League i veig de tant en tant coses de la Lliga Espanyola, tot i que sí que segueixo les notícies, el dia a dia, evidentment els equips en els que ha estat doncs una mica més, però sí, de tant en tant veig alguna coseta.
Ara tenim Supercopa, com saps, Supercopa d'Espanya a Riyadh, a l'Aràbia Saudita, i dijous tenim Barça-Betis, duel entre dos dels teus ex-equips. Com ho veus? Dos equips que juguen bé, partit igualat en principi, no? Veurem.
Sí, mira, una de les coses que més m'alegra és veure el Betis després d'una gran catarsis en el que segurament jo vaig estar present, no? A l'època l'Opera, després l'Oliver, moments difícils. El Betis ha trobat un rumb institucional, et diria, com a club, però també esportiu, i aquí està la clau d'una mica de tot, Pellegrini al capdavant, on realment han trobat una manera de jugar, una cosa que és molt important, que és la connexió entre club, equip i afició allà. Realment el vincle és importantíssim. I han trobat una manera de jugar que enganxa a l'aficionat i sobretot que és consistent amb uns jugadors de nivell, jugadors que tenen tacte pel gust amb la pilota, jugadors, a més a més, bastant determinants, alguns inclús, no?, la seva manera de jugar, i que amb fitxatges importants que van aconseguir fa dues temporades enrere han aconseguit posar aquest Betis en aquest nivell, i que al final aquest format nou de Supercopa ens permet veure, entre altres coses, tindre coses dolentes, tindre coses bones. Una de les coses bones és que potser tens una mica més de competició i equips amb menys opcions optar aquest títol, doncs tenen opcions, com és el Betis o el València.
Sí, has fet una radiografia molt bona del que és el Betis actualment. Tenen una idea clara, saben el que juguen, per tant, dificultats pel Barça dijous, no?
Sí, tot i que el Barça també. Crec que el Barça està tornant amb certes dificultats, no és un procés ràpid, és un procés lent, però crec que està tornant una mica el mateix que ha fet el Betis, no? Una línia clara esportiva, una línia clara de fitxatges, en aquest cas, de nou, intentar connectar cos tècnic, tècnic, equip, presidència amb l'afició, crec que ho estan aconseguint, més amb resultats que solament en joc, però tot i això, el Barça de Xavi fa coses molt interessants, amb estructures diferents d'atac, en relació a l'estructura defensiva, per exemple, per aquests quatre jugadors de dins, molts jugadors de la casa que estan participant de manera constant. Segons vaig poder veure el partit de l'any anterior a l'Atlètic Madrid, tenia, si no estic confós, 5 o 6 jugadors de la casa a l'11 titular. Per tant, jo crec que això acaba generant sentit de pertinença pel propi equip, però evidentment pel soci també.
Sí, és curiós per això que quan pensem sempre en el futbol del Barça imaginem un equip que juga camp contrari, que genera moltes ocasions de gol, que pressiona, però tu mires la classificació, veus que el Barça és líder amb 3 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, i l'estadística que més crida l'atenció quan compares un equip i l'altre és que el Barça ha encaixat 6 gols i el Madrid 16.
Ho sé, sí. Clar, però és que això parla molt bé. Vaig sentir Xavi que deia alguna cosa així com s'ha de valorar la línia defensiva. Jo crec que va voler dir la línia defensiva, però a més ho va voler fer extensiu al moment defensiu de tot l'equip. Crec que al final tenir jugadors que estan en línies superiors com Gavi, per exemple, o Pedri, que si tu els mires, i no, perquè ja es coneixen bé, no? Però si tu els mires i si estan per allà caminant pel carrer, dius, aquests dos no en poden defensar gaire, no? Perquè no, són eren petitonets, tal. Però realment defensar no és únicament el duel, que a més són bastant bons en això, amb les seves qualitats físiques, sinó que defensar anem a dir que agrupa moltíssims altres conceptes, que és el timing de quan pressiono o no pressiono, quan pressiono què evito darrere meu perquè no puguin passar pilotes, i al final, defensivament, el bloc del Barça està sent, al meu gust, bastant interessant. És veritat que amb pilota segurament encara ha de millorar més si el comparem, de nou, amb el millor Barça de l'època, que tots, vulguem o no vulguem, sempre està a la retina i sempre és el que es vol arribar.
Molt bé, l'última, Damià, que tenim d'aquí a un mes vista l'eliminatòria d'Europa League entre el Barça i el Manchester United, i ja veurem com arriben els dos equips a la cita, però jo últimament quan veig partits del United i veig els partits del Barça encara tinc la sensació que el United va a una altra velocitat.
Jo crec que la Lliga, la Premier League, va a una altra velocitat. Tens molta més competició. Aquest any, per exemple, la Lliga Espanyola, de nou, tens dos equips, que Barça i Madrid, que estan començant a disparar, i llavors tenen un gruix d'equips on s'ha despenjat una mica l'Atlètic de Madrid, que està en aquesta zona, que està a més distància. A la Premier League està passant alguna cosa semblant amb l'Arsenal, però jo crec que a final de temporada tindràs aquests 4 o 5 jugadors, equips posats en dinàmica. I el Manchester United està aconseguint aixecar una situació molt complicada, i és un equip amb uns grans jugadors que, a més, amb un inici dubitatiu, ha aconseguit realment sortir. Segurament la sortida de Cristiano Ronaldo també els ha tret una mica de llastre en relació a gestió de vestidor.
Perfecte, veurem què passa quan arribi el moment. Damià Abella, un plaer parlar amb tu una estona. Gràcies per atendre'ns i que continuïn bé les coses per allà.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol. Y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 24 minuts de la tarda, aparquem ni que sigui per un instant la pilota i ens pugem a la grua, perquè el Barça va explicar ahir que la constructora turca Limak Construction serà l'encarregada d'executar la reforma integral de l'estadi del Camp Nou. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I es van donar alguns detalls, no tots, alguns sí, dels terminis, dels costos i també del que ens demanava ahir el Minguella, de com està el tema del finançament.
Sí, és el que li interessava i el primer que escoltarem per veu d'Helena Forn, la vicepresidenta institucional del club, la portaveu de la Junta, que a la sala Ricard Macià del Camp Nou ahir a les 7 de la tarda explicava que per unanimitat la junta directiva va votar a favor d'aquesta constructora, Limak Construction, l'empresa turca. Només no va votar el directiu Jordi Jaurador i ho va fer perquè treballa al món de la construcció i no vol que impliqui això cap problema en el futur. D'aquesta constructora, Helena Ford deia que era la que tenia el millor preu en relació amb el temps d'execució. Aquest és el finançament i el que costarà el nou Camp Nou.
El que es demanava a les empreses és que garantissin, es comprometessin a un preu i, per tant, no passar-se d'aquest preu. L'IMAC ha fet, com a guanyadora, compleix aquest requisit de garantir un preu. Per tant, el preu que diu serà el preu que ha de construir. El preu està ajustat al que es va explicar en el referèndum de l'Espai Barça quan es van desglosar els conceptes. Per tant, s'ajusta perfectament i està sobre el voltant dels 900 milions d'euros.
De fet, ara el que han de fer, perquè encara no està tancat en Goldman Sachs, és trobar aquest finançament, previsiblement serà en Goldman Sachs, i deia Helena Ford, la vicepresidenta, que es compliran tots els terminis i els requisits per poder dur a terme aquest finançament. Sobre l'IMAC, per conèixer una mica més quina és aquesta constructora, és una empresa que ja té experiència, van construir l'estadi Mersin Arena, construït l'any 2013 amb 25.000 espectadors, i com deia Helena Ford, també tenen en obres civils com aeroports, tenen experiència de sobres per construir el nou Camp Nou.
L'IMAC és l'empresa constructora del millor aeroport del món, que és el d'Istanbul, per exemple. I amb obra civil és una de les que encapçalen a les empreses mundials. Per tant, l'IMAC garanteix tècnicament una obra de complexitat, la que és construir o remodelar el nou Spotty Camp Nou.
I com sabeu, sobre els terminis, el Camp Nou estarà en obres un any. Joan Laporta deia que només estaran un any a Montjuïc jugant a l'estadi Lluís Companys, perquè no es poden permetre més temps en realitat. Ja han començat, ja sabeu, a la tercera anella algunes de les obres, traient el marcador i diverses parts de la graderia. I el que deia Helena Ford és que abans del 125è aniversari del club, que és el 29 de novembre de 2024, es podrà tornar al Camp Nou, es podrà tornar d'aquí dues temporades.
Un dels objectius del, com us he explicat, és garantir els terminis. Aleshores, aquesta empresa estableix un sistema constructiu que garanteix que quan tornem a l'estadi puguem tenir una ocupació suficient perquè l'estadi funcioni de manera pràcticament normal. I aquesta és una de les qüestions fonamentals. No és una compatibilització, és que el gruix de les obres estaran acabades quan tornem a l'estadi i quedaran qüestions que sí que es poden compatibilitzar sense posar de cap mena de problema per jugar i utilitzar l'estadi de forma normal.
I sobre el futur Palau Blaugrana, l'IMAC Construction no s'encarregarà, només ho farà del Camp Nou, i estan treballant, deia Helena Ford, a la Junta Directiva per trobar una constructora que faci el nou Palau, que també és una de les prioritats, perquè està envaït i necessita una nova cara i una remodelació.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Estadi Olímpic de Montjuïc, esperant l'arribada del Barça per a jugar la temporada 23-24 i, segons les previsions del club, s'allargaria fins al mes de novembre del 24. La remodelació final acabaria a mitjans del 2026. Mentretant, es jugaria amb obres externes des de finals del 24 fins al 26. La imatge de l'estadi Olímpic ja la tenim, el continent està absolutament clar, el contingut ja és una altra història. Dos continguts. Els jugadors, la plantilla que pugui tenir el Barça se suposa que engrescadora damunt del terreny de joc, i l'altre contingut, els espectadors a les graderies. Seran abonats, seran socis, seran visitants de la ciutat que hagin escollit veure l'espectacle d'un partit del Barça. Per això avui us demanem si anireu a Montjuïc donat el canvi d'anar a les Corts o a l'estadi Olímpic, que és més complicat, sobretot depenent de l'hora del partit i el clima que faci puntualment aquell dia. I un afegit que a priori no m'agrada. Preferiria terminis clars i tancats. Jugar la temporada 23-24 i punt. El fet d'ampliar el termini i diguin que el novembre del 24 abans del dia 29 es jugui encara a Montjuïc genera un dubte important. Jugar a Montjuïc no deixa de ser una complicació. Per tant, s'han d'acotar molt bé, rigorosament, els terminis.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Arribem a 3:45, de seguida al debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Vinga, obrim el debat amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Emilio, muy bien. I amb el Miguel Rico també. Hola, Miguel.
Bona tarda, ¿qué tal?
Bona tarda. ¿Tot bé, Miguel?
Tot bé, sí, señor.
Molt bé, me n'alegro. Ara hablábamos del tema de las obras del Camp Nou, Emilio, de
Montjuïc. No, quiero saber nada. No.
Déjame preguntarte una cosa por eso, solo.
Yo soy como el señor Llaurado, no quiero saber nada. el único que sabe de esto, sí. El único que se ha implicado de esto y no ha votado. Extraordinario, me parece una cosa de verdad tan sospechosa, tan rara, tan que es que por más que me la expliquen, es que no la puedo entender. Ya. O sea, esto es como, no sé, yo qué sé. Esto es como si la COPE hiciera algo de periodismo y tal y cual y le preguntara a Paco González y dijera yo como soy periodista y tal no quiero opinar sobre este proyecto de la COPE de periodismo.
Ya. ¿Entiendes? No quiero entender, Miguel, que no ha firmado porque como se dedica a este asunto no quiere conflictos de intereses ni decir que no vota a favor de este en contra del otro. No entiendo, vamos, o es lo que explicaron ayer, vamos.
No tengo una explicación así muy convincente. O sea, te quedas con la mosca en la oreja, para que nos vamos a engañar.
Sí que os quería preguntar por eso, Emilio. ¿Cómo creéis que va a reaccionar el socio, el abonado del Barça, al tema de tener que ir a Montjuïc? ¿Va a ir masivamente? ¿Va a dar pereza? ¿O cómo creéis que se lo va a tomar?
A ver, hay una cosa que es evidente y que lo hemos estado hablando durante los últimos meses, durante las últimas semanas y especialmente durante el arranque de esta temporada. Si algo se ha demostrado inamovible y realmente elogioso y bonito y motivador, ha sido la respuesta del socio, del simpatizante y del seguidor del Barça a este proyecto que... Sobre él, cada uno tendrá su opinión, me refiero a la del socio, la del abonado y la del seguidor, pero que es evidente que la respuesta ha sido brutal, ha sido masiva y además, por lo que respecta a mi opinión personal, de momento sin una maravillosa recompensa, a excepción, que ya está bien, por supuesto, también, del resultado, del liderato de la Liga y tal, pero todo lo demás que el socio está engrescat y está motivat y está trampat amb el projecte, no ha salido. Pero la confianza, la fe y tal, por lo tanto, yo quiero pensar que van a acudir en masa a Montjuïc, por supuesto que sí. Yo no tengo ninguna duda porque, repito, es lo único que se ha puesto en duda y que no ha fallado hasta ahora.
Sí, es verdad. Miguel, es un escenario complicado, porque hay que subir allí, hace humedad, tal, pero bueno.
Bueno, vamos a ver la franja de edades de los socios del Barça, cómo responde a la misma pregunta. Hay gente más cómoda que igual le cuesta un sacrificio insuperable. Los jóvenes, tengo pocas dudas de lo que van a hacer. Pero, se les pide un sacrificio que van a tener que hacer. Y es lo que representa ser socio de lo que sea. Cuando te piden una cosa, pues hay que sacrificarse y hacerla. Esto es un año de peregrinaje, pero es una prueba absolutamente inevitable para poder sacar adelante el proyecto.
Sí, yo creo que en este sentido, como señala Miguel, igual aquí, el punto, el síntoma, el hecho de la cohesión familiar que siempre ha existido entre las familias que son socias, ¿no? Seguramente funcionará en cuanto a las personas mayores, ¿no? O sea, es posible que ese traslado a Montjuïc ayude, fomente que los jóvenes, los hijos y los nietos de gente que le apetece, de gente mayor que le apetece seguir al Barcelona in situ, pues motive a que los nietos y los hijos acompañen al abuelo, que por motu propio a lo mejor no irían, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿veis Barça-Madrid final de la Supercopa o cuando en teoría hay dos equipos que son tan favoritos, normalmente es la final que no se da? ¿Pero creéis que se va a dar el Barça-Madrid el domingo que viene, Miguel?
Bueno, esta cosa de la Supercopa está preparada justamente para esto. Por lo tanto, a mí me gustaría que no pasara.
¿Y por dónde se va a romper por dónde se rompe la cuerda? ¿Por la primera semifinal o por la segunda?
No,
hay dos opciones de que no pase.
No, yo lo que pienso, yo lo que pienso es que todo lo que hemos visto en este inicio, bueno, que ya no es inicio porque ya casi es mitad de temporada, no es un gran pronóstico para que se produzca, ¿eh? Porque hemos visto auténticos sorpresones, digamos, con equipos grandes. Sí es verdad que si trasladas el dominio abrumador de Real Madrid y Barça en la Liga, lo trasladas a esta Final Four, pues tienes la sensación de que efectivamente, aun pensando en el partido del Villarreal del Madrid, aun pensando en el cacereño, aun pensando en el Intercity, aun pensando en el Derby, aun pensando en el Wanda Metropolitano, tienes la sensación de que esa final se puede producir. Pero desde luego, también pensando en lo que hemos visto y hemos vivido, posiblemente pueda pasar alguna sorpresa, sí.
Sí, ahora lo decía Dani Abella, Miguel, estoy muy de acuerdo con él, que el Betis es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Están haciendo los últimos años las cosas muy bien, ¿eh?
Y con un entrenador serio y formal al frente de las operaciones.
Sí, yo, si ahora miras, si miras el panorama, si miras el teatro de la Liga, desde luego ves varios equipos que juegan muchísimo mejor que el Barcelona y el Real Madrid. Entre ellos el Betis, la Real Sociedad, probablemente el Rayo, o sea, hay el Villarreal ha enganchado con Setién de nuevo, o sea, sí. Yo creo que en ese sentido sí es verdad que el Betis, que además está en un montón de competiciones también y que ha estado enlazando muchos partidos seguidos con poco tiempo de descanso, está jugando un fútbol realmente exquisito, sí.
Muy bien, a ver cómo se da. Emilio, Miguel, gracias, una abraçada forta als dos,
Muy
un abrazo.
Que vagi molt bé. Ara de seguida anem amb la informació de l'Espanyol, però abans, José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Acaba de finalitzar la roda de premsa d'Ancelotti a l'Aràbia Saudita.
Sí, això que tens a la pantalla està en diferit, va amb uns minuts de delay.
Això que tinc a la pantalla és Courtois parlant, no?
És Courtois parlant, és porter parlant de... Ara sentiràs a porter parlant, però acaba de finalitzar, com dèiem, la roda de premsa prèvia del Real Madrid a la semifinal de demà, entre el Madrid i el València. Presència de Courtois, presència de Carlo Ancelotti, comencem pel míster. Un Madrid que no està fi a les últimes jornades, ja ho va deixar veure a Valladolid, ja ho va deixar veure en Copa contra el Cacereño i va arribar la patacada al camp del Villarreal. El Madrid està malament, no està al nivell que Carlo esperava, Ancelotti, però diu que no és per culpa del Mundial. Això sí, admet que aquesta semifinal contra el València i aquest títol, la Supercopa, és un examen important pel Madrid. I atenció a la recepta que feia en Ancelotti quan anava a l'escola i tenia exàmens.
Yo creo que yo no lo noto esto y después para evaluar todo esto que puede ser que puede pasar, que algunos están afectados de lo que ha pasado en el Mundial, tenemos que esperar un poco. Supercopa es un título, es un examen muy, muy importante. Yo cuando era pequeño, que iba a la escuela, tenía un secreto antes de una interrogación. Mi abuela me decía, pon el libro bajo la almohada. Y lo ponía y me ha salido siempre bien.
no sabem si tindrà el llibre de tàctica sota el coixinet.
No li recomanaré al meu fill que ho faci, això.
No.
Millor que estudia amb el llibre obert.
Hi ha un gran tall de Camacho de quan entrenava el Rayo, una mítica roda de premsa, que deia Camacho: mi hijo llega a casa diciéndome que el profe le tiene manía. Y yo le digo: estudia y aprueba.
Bueno, claro.
Gran roda de premsa de Camacho. Si el problema no és el Mundial, on està el problema del Madrid? El problema del Madrid estaria a la zona defensiva, al nivell defensiu. Curiosament, quan el Madrid, possiblement en aquesta demarcació, té millors defenses aquesta temporada que la passada. On rau el problema? Resposta del tècnic italià del Madrid.
Cuanto me preocupa, no es una cosa nueva, es una cosa que ya he visto, este bloque compacto, sólido, que nos ha dado mucho éxito. Estoy convencido que lo vamos a hacer sin trabajarlo, porque es creo que es más un clic mental. Como siempre he dicho, el aspecto defensivo no es un problema de calidad, es un problema de concentración y de sacrificio.
Que és casualitat que al camp de la Ceràmica no hi hagués cap espanyol a la formació inicial madridista, i ha reconegut que tenia una relació bona amb Gattuso al principi, però que es va trencar per un problema personal del qual no ha volgut donar més explicacions. Courtois, destaquem aquest document. Les mans s'espiten, no es piten? Que parli el porter belga del Madrid.
Vienen en verano a explicarte, y no solo hablo ahora de aquí en España, por ejemplo, también en el Mundial, y a veces un poco pesado porque dura una hora la reunión y obviamente repasan cosas que ya, por ejemplo, sabemos. Pero lo raro es que luego pasan cosas que justo en esa reunión se dice que no se pita o sí se pita, y ya luego te crea esa confusión de no saber ya por qué se pita o por qué no se pita. Yo creo que quizás hay que mejorar eso, que hay que ver cuáles son realmente que influencen en el juego y cuáles no.
Un Courtois i un Ancelotti que han torejat de la millor manera possible les preguntes de la premsa local sobre el recent fitxatge de Cristiano pel Al Nassr.
Demà la primera semifinal i dijous la segona.
El Barça agafa moral i se'n va a Aràbia a per la Supercopa. I serem allà amb l'emoció del millor futbol.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des de Riad, Barça, Betis.
Elena Condis, Josep Maria Minguella, Poli Rincón.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Abordem la informació de l'Espanyol a Sportscope amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Valtioni, bona tarda.
Que ja explicàvem ahir que, sent la situació tan delicada a l'Espanyol com és a nivell de classificació, tocava accelerar les incorporacions en aquest mercat d'hivern, i en això estem, no?
Ho intenten fer, però no hi ha cap decisió presa, cap negociació a punt de tancar-se. Lamentablement, haurem de seguir esperant. L'Espanyol, per exemple, ha sondejat directament el Diego Martínez al fitxatge de Suso. Res. El fitxatge de Januzaj, que sembla que no està en forma, amb dos jugadors del Sevilla. De moment, res. Es va preguntar per Gonzalo Escalante, que juga a la Cremonese cedit pel Lazio. De moment, lluny. Desmenteixen interès definitiu i oferta en ferm per Folquier, lateral dret del València, que juga poc amb Gattuso. Hi ha moltes coses, no calentes, sinó en estat inicial. Però jo faria bé l'Espanyol d'accelerar coses, perquè s'ha de fitxar, i s'ha de fitxar molt. En definitiva, que venen partits interessants. El calent és a la Guigüera. El primer entrenament avui de la setmana, sense descans fins diumenge a les dues a Getafe. Què passarà a Getafe? Qui jugarà a Getafe? Veurem qui juga de lateral esquerre en el lloc de Brian Olivan, que està sancionat, recordem. I l'Espanyol necessita jugadors. I per la setmana que ve en perdrà a dos, en teoria, juvenils de la cantera que haurien de jugar a Sant Mamés, com són Roger Martínez, va debutar de titular l'altre dia contra el Celta, i el central Simo. Tots dos convocats per la selecció espanyola, sub-19 Roger Martínez i sub-18 el Simo. La direcció esportiva ja coneix aquest fet, esperarem si fan moviments amb la federació per tal que alliberin aquests futbolistes perquè puguin jugar a Sant Mamés. En definitiva, demà roda de premsa d'un dels jugadors importants, Joselu, demà al migdia a Sant Adrià.
Important, importantíssim. Entre l'Arder i ell estan aguantant l'equip.
Sí, sí. Si es posen malalts, tenim un problema. I el problema el té l'Espanyol. L'Espanyol ha de fitxar sí o sí, perquè evidentment sortirà molt més car baixar segona que el que et puguis gastar d'aquí al 31 de gener.
César Montes entenc que serà titular ja al camp del Getafe. A mi em va sorprendre que no ho fos l'altre dia, ja.
T'has gastat 8 milions d'euros per un futbolista que va jugar 120 minuts contra el Celta i l'altre dia no el treus de titular. És evident que ha de jugar. Ha de tornar Vinícius, ha de jugar Rubén Sánchez a l'esquerra en el joc de Brian Olivan i has d'intentar rotar la gent, fer rotacions.
Sort que Álvaro s'ha posat a parar.
Puado s'ha posat a fer gols. Jo el faria jugar en el lloc de Braithwaite i que descansi una mica el danès, que no està encertant. Haurà de descansar tant en quant José Lu també. Darder no pot jugar més minuts dels que juga. Això a la Copa, a Getafe, has d'anar amb el tot pel tot perquè el Getafe és un rival directe.
Molt bé, així ve el dia en blanc i blau, no te'n vagis, Quique, que després parlem de ciclisme.
I tant.
Albert Díez, hola, bona tarda.
Què tal, Ballori, bona tarda. Bona tarda a tothom.
I el Girona de Mercato es mou alguna cosa o no?
El Girona, de moment, poqueta cosa. Sí, el seu rival de dissabte, és a dir, el Sevilla, d'una banda perquè ha presentat el central francès Luc Vadé, bé cedit del Rennes, ja va debutar en Lliga l'últim cap de setmana contra el Getafe, i de l'altra, En-Nesyri, que de moment diu no a l'oferta del West Ham anglès. L'oferta al Sevilla seria que En-Nesyri sortís cedit amb obligació de compra obligatòria per 25 milions d'euros a final de temporada. Pel que fa al Girona, l'actualitat directa, demà escoltarem Toni Villa, que ha estat titular en dos dels tres últims partits del Girona i el dissabte passat va marcar Cornellà Prat.
Perfecte, tanquem el bloc dedicat al futbol amb un apunt de futbol femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim Osasuna Barça aquest vespre, vuitens de final de la Copa de la Reina, partit únic.
L'equip ha arribat avui a Pamplona, eh? Les campiones s'estrenen a la Copa en un duel a cara creu, vuitens de final a partit únic contra Osasuna. El Sadar Giraldez aprofitarà per donar minuts a les jugadores menys habituals, ha deixat fora de la llista 7 de les titulars habituals. Podrem veure a Gemma Font, a Laia Codina, a altres jugadores. Davant un rival de segona divisió amb aspiracions de pujar els últims anys, el tècnic blaugrana avisa que no es poden confiar perquè Osasuna és un rival complicat.
Juguen al seu estadi, donant l'enhorabona també a l'Osasuna per l'atreviment de jugar a un gran estadi com és el Sadar, i amb aquest marge de que no podem tenir errades, hem de prendre el partit amb la confiança, amb les ganes, amb l'actitud de que és una final.
Però se sona un dia històric també rebre el Barça a casa seva amb 4.600 entrades venudes.
Gràcies, Sílvia. Sort al Barça. Fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seis veces ha subido la harina este año. Incluso la misma semana, dos veces.
El 2023, un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero, por lo tanto hipotecas altas, y a dos elecciones.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Una de ellas, municipales y autonómicas, en el mes de mayo, y otra, pues a final de año, principio del que viene, generales, si no se altera el calendario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Anem al bàsquet, Albert, que avui estem pendents de la penya que té partit d'Eurocup.
Desena jornada, Brecha Joventut, a 2:00 de 9 del vespre, 2:15 de 9, un partit que dona inici a la segona volta de la fase de grups de la segona competició europea en importància i on la penya defensa ja en aquest partit el liderat de grup. A la primera volta i en partit disputat a l'Olímpic de Badalona, el Joventut va guanyar bé, 80-63. A més, hem de dir que el conjunt de Carles Durant ve de guanyar el Granada en partit de la Lliga Endesa, on va sumar la setena victòria seguida a casa. A Europa, la penya té 6 victòries per les 4 del conjunt italià, que és setè. És un duel entre dos dels millors equips des de la línia del tir exterior, per sobre del 37% d'encert. El partit l'analitza el tècnic de la penya, Carles Durant.
Sobretot el repte és guanyar Brescia, però sí que és cert que ara ja s'apropa al final i, per tant, intentar mantenir la nostra posició en un grup molt igualat. I haurem de fer molt bé les coses. Insisteixo, un equip que té un atletisme que per nosaltres a vegades és incòmode.
La cita, aquest Brecce a Joventut de Badalona, a 2:15 del vespre, i el conjunt verd i negre estan tots disponibles, afegim, dins de l'actualitat del bàsquet, del món de la cistella, que informa el Barcelona que els abonaments per la final a 4 de l'Eurolliga, enguany a Kaunas, es posen a la venda el 17 de gener, un dia abans pels abonats del Palau.
Apuntat. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Anem al Dakar, que hem tingut avui una jornada molt accidentada, accident i retirada de Joan Barreda i accident de Carlos Sainz, que finalment ha pogut seguir. Rebem la crònica des de l'Aràbia Saudita del Carlos Miquel.
Este será un día para recordar del automovilismo mundial por lo que ha hecho Carlos Sainz. Al final, cuando no tienes nada que perder, son 60 años, lo has demostrado absolutamente todo. ¿Qué ganas volviendo a un rally y haciendo volver un helicóptero? Pues lo que ganas es más prestigio todavía. Carlos Sainz vuelca con su coche en el kilómetro 6 de la especial. El coche está dañado, pero sobre todo él tiene dolores en el hombro y le dicen que tiene que ir al hospital. Le montan en un helicóptero y decide volver. Así que Sainz vuelve a donde estaba el coche, donde le esperaba Lucas Cruz. Y se han montado en el coche y van a acabar la etapa. Mañana volverán a salir, tienen la posibilidad de usar... el reglamento les permite usar varias veces la posibilidad, un joker, para poder salir, así que mañana volverán a salir, mañana volverán a competir. A Carlos Sainz no se le retira en un hospital. Aparte de eso, salvo que esté muy mal, y no es el caso. Aparte de eso, que hemos tenido la etapa de hoy, la victoria de etapa de Loeb, pero tiene una sanción, así que al final va a ganar su compañero la etapa, su compañero Zalas. Eso sí, está tercero ya en el podio, en una competición de coches que está dominada por Latilla y que va a arrasar a Latilla. Y en motos, la pésima noticia del adiós de Joan Barreda al rally, en el que puede ser el último rally Dakar que haga en su vida. A sus 39 años sufrió una caída en el kilómetro 16 y ha tenido que abandonar. Tiene fuerte dolor de espalda, pero está consciente en todo momento y se encuentra relativamente bien. No hay que preocuparse por el bueno de Joan Barreda. En motos, el mejor ha sido Sarreina, el mejor español, en la novena plaza. Décimo, Lorenzo Santolino, que ya tiene un puesto entre los 10 primeros. Sigue líder Hous, pero tiene a solo 3 segundos a Toby Price.
¿Cuántas cosas han pasado hoy al Dakar? Gracias por la crónica, Carlos. Ara parlem de ciclisme Sports Cope, perquè aquesta tarda es presenta la Vuelta 2023. Aquí continua el Quique Iglesias i és un plaer incorporar, ens visita, ens honora avui amb la seva presència aquí, a l'Eri Frade. Què tal, Eri? Muy buenas.
Hola, Bayori, bona tarda. Qué ilusión.
Buena tarde.
Puedo decirlo después de escucharlo tantas veces a mi lado.
Sí, igualmente, porque hablamos mucho en antena, sí, pero físicamente si coincidimos muy poquito.
Sí, muy pocas veces, sí, sí. Y es un... Bueno, de hecho, es la primera vez que estoy aquí en Cope Barcelona y... Y estoy encantado de conocer a toda la gente.
El Bayori, bona tarda, és de les vegades que em dones pas, claro, al Tour i a la Vuelta, sí, que m'escolten al costat.
Ah, sí, alguna vez que has colado de fondo.
Hay cierta hilaridad en el grupo con el hola, sí. Bayori, bona tarda.
Sí, 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 sí. Bueno, oye, marco incomparable, Palau de la Música, esta tarde, la
sí,
presentación, ¿eh?
Me apetece mucho conocerlo porque lo tengo visto desde muy pequeño también, con estos conciertos de la 2, del domingo por la mañana y tal, que televisaban muchos. Y me hace mucha ilusión, me gusta mucho la ciudad, no he estado muchas veces... Y me apetece mucho pues estar con Quique Iglesias, que es mi hermano y le quiero mucho, y hoy estamos en su territorio, que él muchas veces se viene al mío.
Quique, ja coneixem algunes cosetes, ja ho hem explicat aquí, sobretot aquestes dues primeres etapes a Barcelona, a Catalunya.
Sí, avui la presentació, 8:15 al Palau de la Música, tots pendents de la televisió i de la ràdio per escoltar-ho. 26 d'agost del 2023, Barcelona, Port Olímpic. D'allà, crono per equips de 14 quilòmetres fins a les Torres Venecianes de la plaça Espanya, 60 anys després, torna una sortida de la Volta a Espanya aquí a casa nostra. La segona etapa des de Mataró
fins a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, davant del Pavater, un final molt, molt olímpic.
Passant per Montserrat, no?
Passant per Montserrat, per Manresa, per Sabadell, per les capitals, entre cometes, més poblades de Catalunya. Això ha volgut sortir de Mataró, també una superciutat a prop de Barcelona. És a dir, que un marco incomparable, que diria el clàssic. Després cap a Andorra, un final a Andorra la Vella, i sí que després, Eri, bajaremos por el Levante Español, dirección al Chorret de Catí. Hace muchos años que no estamos allí. Es un final a Alacant que un clàssic durant molt de temps.
Muy patapum para arriba, tipo vuelta, de sí. Javier Guillén, sí.
I després torna cap a dalt, direcció al Tourmalet. Estarem a Andorra, estarem a Espanya, evidentment, i acabarem també a França.
Sobretot les etapes de Barcelona, Eri, pintant espectaculares.
Sí, hombre, aparte que es importantísimo, yo creo que para muchas cosas, incluso trascendiendo lo deportivo, que la Vuelta esté aquí en Barcelona, y luego a partir de ahí, pues, es enseñar al mundo, aparte de todo, una ciudad hiperconocida, sobre todo desde el año 92, y bueno, pues es muy bonito el poder estar aquí. Y que el ciclismo venga aquí a Cataluña al máximo nivel, que la Vuelta está reverdeciendo laureles, pero la Vuelta a España es la Vuelta a España, y mira, ya estuvo aquí el Tour de Francia también, y el Tour sale del País Vasco, bueno, todo como muy normal y muy bonito. Cuanto más ciclismo de élite hay aquí, mejor, y lo estamos teniendo no solo en la disciplina de carretera, sino también en el ciclocross, que nada, en una semana tenemos a los mejores del mundo en Benidorm, con lo cual es un lujo ver cómo se está consumiendo ciclismo de todo tipo aquí en Cataluña, en España, en todos los sitios.
La tercera setmana tindrem Astúries, com sempre, nucli de...
Angliru,
Angliru, tornem a l'Angliru, el port més dur que hi ha, sens dubte, a tot Espanya. Contrarrellotge individual, veurem de quants quilòmetres a Valladolid. A Peñafiel, al costat de Valladolid, va perdre una volta a Espanya Purito Rodríguez.
I parte de l'apellido, sí.
Després d'una crono molt llarga, i al final decisiu, com sempre, a la Sierra de Madrid, a la Sierra de Guadarrama. Veurem què passa. Participació, no en sabem encara. No. Entenc que Enric Mas serà la gran aspiració. Juan Ayuso, corredor alacantí, però que va néixer a Barcelona, que també serà un aspirant. Roglic suposo que voldrà tornar després de la caiguda de l'any passat. Evenepoel diuen que en principi no haurà de defensar el mallot que va guanyar perquè correrà el Giro 2023... En definitiva, al final siempre tenemos una gran vuelta a España.
Hay que ver qué tal le sienta la vuelta al ir después del Mundial, en vez de antes. Hay que ver qué tal le sienta en ese aspecto, porque había gente que venía aquí a terminar de coger el punto e irse al Mundial, pero yo confío en que vengan muchos buenos, porque no va a haber triunfos para todos y habrá gente que tenga que justificar su estancia en los equipos y la inversión que hay sobre ellos, y que al ser casi al final de septiembre, pues la gente intentará recuperar.
El calendario ciclista arranca ahora, empieza ahora.
En Australia.
¿Quiénes van a ser los grandes nombres del 2023?
Bueno, pues prácticamente los mismos, y la incógnita es saber si Mas va a estar cerca de esa altura. No sé si a esa altura, si lo del final de la temporada pasada fue un espejismo, pero hay que saber hasta dónde puede llegar y cuántos días al año de competición puede estar cerca de los mejores.
Era el primer any sense el coixí del Valverde.
Sí.
Clar, nosaltres estaríem sempre a l'esperança de Valverde, serà el favorit en abril, en maio, en junio, a tot arreu. Ara no el tenim. Veurem si Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, el propi Mas, doncs agafen el testimoni de guanyar curses, que és el que volem.
Molt bé. Quique, merci, eh?
Adéu, bona
tarda. Que vagi bé. Eri, gràcies per la visita i a passar-lo bien esta tarde,
Nada, luego tomamos algo, ¿no?
Claro, por supuesto, está hecho.
Vale.
Un abrazo.
Hasta luego.
Acabarem amb un apunt de waterpolo, que tenim a les 6 gran partit a la Champions, Olympiacos, Barceloneta. Els dos equips encapçalen la classificació del grup amb 12 punts, 4 partits, 4 victòries als dos. Aquest és Unai Aguirre, el porter de l'equip mariner.
El partido de Olympiacos va ser un partido muy complicado. Ellos tienen un muy buen equipo, jugadores de muy alta calidad. Nosotros lo sabemos y vamos a intentar hacer el mejor partido posible para intentar ganar. También es un aliciente jugarnos el primer puesto del grupo y vamos a intentar luchar y competir, porque sabemos que va a ser un partido muy complicado y sobre todo aquí en su casa.
¡El Superstar!
Pues ya os digo aquí que no ha habido ningún tipo de comunicación, ninguna llamada, ningún escrito por parte de Toño Mateu diciendo ni que se quiere marchar ni nada.
Larga vida a Toño Mateu. Antonio Miguel Mateu Lahoz, que de momento sigue en activo. Son palabras de Medina Cantalejo. Lo del fuera de juego este semiautomático, no sé si va a funcionar o no. Yo creo que no va a funcionar. Va a ser otro porro añadido a lo del VAR. Pero bueno, sigue ahí en la línea y en la brecha Mateu Lahoz. Los compañeros de The Sun publican un interesante reportaje sobre Jerome Sinclair. L'any 2012, el 26 de setembre, va ser el jugador més jove en debutar amb el primer equip del Liverpool, amb 16 anys i 6 dies. Després, la seva carrera, doncs, bueno, Wigan Athletic, Watford, Birmingham, Sunderland, Oxford, Venlo, Cesca de Sofia... Els companys de The Sun han descobert que aquest mes de juliol passat Jerome Sinclair va adquirir una sucursal d'una cadena de pollastre, Morley's, per regentar-la i portar-la cap endavant. En fi, joguines trencades, no com Gareth Bale. Última hora, Valllori.
Haurà de dedicar-se al golf al 100%.
Sí.
I millorar... I no al 99%.
I millorar el seu hàndicap, sí senyor. Habrá juicio oral a l'acusado d'haver proferido gritos i gestos racistes contra Iñaki Williams en el estadio de Cornellà Prat. És decisió del juzgado de primera instància número 2 de Cornellà, con la Liga como acusación particular. Y atención, tuitea Fabrizio Romano, el Atlético de Madrid va a preguntarle al Barça por Memphis Depay, si cuaja la salida de Joao Félix al Chelsea, evidentemente.
Gracias, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça anireu a Montjuïc quan el Barça jugui allà. La majoria, 55% no. En clau espanyol fa falta fitxar un porter. 84% no. En clau Girona, cap a on mireu? Cap avall, al 81%. Les 4.